Salutació. En Sant Cugat tornarà a tenir el servei de PATS a domicili destinat a persones en situació de vulnerabilitat i amb l'objectiu de garantir el benestar nutricional, físic i social dels usuaris. Actualment el projecte es troba pendent de tràmits des de contractació de l'Ajuntament i es preveu que entri en funcionament entre finals de desembre i principis de 2025, segons ha explicat a Cugat Media el regidor delegat de Drets Socials, Francesc Duc. L'empresa guanyadora ha estat la Fundació Especial La FACT. L'import del pressupost per al 2025 és de 159.678 euros i el consistori preveu que podrà atendre unes 60 persones a l'any. Seran uns 22.000 àpats amb un cost del voltant dels 7,5 euros cada un. La durada del contracte és de 2 anys, prorrogable un mes. Sant Cugat ha perdut un projecte solidari que ajudava a reduir el malbaratament alimentari i la nevera solidària del barri del monestir Sant Francesc s'ha desendollat per problemes burocràtics 2 anys després d'haver-se posat en marxa, segons ha explicat a Cugat Media un dels voluntaris del projecte, Toni Gorriz.
Ens ha sabut greu que aquest projecte no tiri endavant per diferents motius, però bàsicament perquè pensàvem que estàvem fent un servei que tot el barri n'estava assabentat, que penso que és molt, molt, molt interessant. No hi ha pel fet de les coses que gent pugui anar a buscar menjar allà i això, sinó també una mica doncs, per conscienciar el tema del malbaratament, etc etc.
En els seus 2 anys de vida, la iniciativa ha evitat el malbaratament de 500 quilos de menjar. El mercat municipal de Vullpellera recuperarà el 100% d'ocupació durant el primer trimestre de 2025. Després de mesos amb la majoria de parades buides, l'arribada de nous operadors permetrà a l'equipament reactivar la seva activitat comercial. La primera obertura es produirà el dilluns 9 de desembre amb l'arribada al mercat del supermercat ecològic L'Invert, que ocuparà 6 de les 11 parades que l'Ajuntament va treure a licitació el juliol. L'actriu santcugatenca Emma Vilarasau ha estat nominada als Premis Gaudí com a millor actriu protagonista per Casa en Flames. Vilarasau competirà en aquesta categoria amb Àngela Molina per Polvo Serán, Maria Rodríguez Soto per Mamífera i Patricia López Arnaiz per Los Destellos. El palmarès es donarà a conèixer el 18 de gener al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. En total, Casa en Flames és candidata a 14 nominacions dels Premis Gaudí. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda obrim la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments, com estem situant a l'autopista P7 a l'altura de Barberà del Vallès, ja acaba d'haver un accident que talla un carril de la calçada en sentit nord, en sentit Girona, i provoca gairebé 5 quilòmetres de retencions des de l'altura de Cerdanyola del Vallès. També a l'autopista AP7 hi ha hagut un altre accident a l'altura de Gelida, en sentit sud, en sentit Tarragona. La incidència ja ha estat retirada i no ocupa cap carril, però encara hi ha 5 quilòmetres de retencions des de l'altura de Martorell. Altres punts amb aturades en aquesta operació sortida del Pont de Desembre són 2 quilòmetres de retencions. Ho sabem per càmeres a la C6 de Cercs, cap a sentit nord, cap a Bellver de Cerdanya, i també hi ha circulació lenta, els principals accessos a Barcelona, a la zona del Vallès, a la C58, d'entrada a la capital catalana, i també la C17 a la zona de Parets del Vallès. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Fina, bona tarda. I anem ara al Transmet, Júlia Ferrer.
Què tal? Bon dia. Doncs de moment parlem en general de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on no destaquem cap alteració. Així que el conjunt de línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia!
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
L'alcalde més longeu de la comarca del Vallès Occidental diu adéu al càrrec. Per sorpresa de tothom, l'alcalde de Castellà i president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, va renunciar al seu càrrec aquest dimarts. El director de Ràdio Castellà, Julià Guerrero, ha conversat amb ell per conèixer els motius de la renúncia.
24 hores després d'anunciar la seva renúncia a l'alcaldia de Castellà, l'actual i Ràdio Castellà ens hem desplaçat justament al despatx que Ignasi Jiménez ha ocupat els darrers 17 anys. Què tal, Ignasi?
Bé.
Ha preparat?
Sí. Jo ara mateix tinc sentiments contraposats. Per una banda, sento molta gratitud cap als ciutadans i ciutadanes de Castellà. La veritat és que he rebut una onada de missatges de persones que m'han volgut desitjar el millor en aquesta nova etapa que enceto. També en gratitud, sobretot i especialment, cap als treballadors de l'Ajuntament de Castellà. Estic molt agraït a la plantilla de professionals, una plantilla de professionals íntegra, gent dedicada en compromís cap al seu municipi. I també us haig de dir que sento i tinc un sentiment també de pèrdua, de pena, un sentiment de tristesa, un sentiment de dol.
Un dol.
Un dol, sí. Mm-hmm.
Clar, és que han estat 17 anys al capdavant de l'Ajuntament i la pregunta que es fa tothom en aquestes darreres hores és per què has decidit marxar ara? O per què marxar?
Bueno, he tingut l'oportunitat, en aquest cas, d'una oportunitat professional única, de poder ocupar, en aquest cas, una direcció de serveis del Departament d'Educació. És veritat, en aquest sentit, doncs, que des del punt de vista professional i vocacional meu no? Que, diguem-ne, és l'àmbit de la docència, l'àmbit de l'educació, porto anys compaginant les meves responsabilitats al capdavant de l'Ajuntament i també a la presidència del Consell Comarcal amb la docència. Jo crec que era un bon moment des del punt de vista personal, però res de tot això hauria servit si no veiés també un ajuntament amb una solvència contrastada, si no veiés també, com he fet referència abans, a un compromís per part dels servidors públics d'aquest ajuntament doncs, per tirar endavant amb els molts projectes que hi ha a la vila. De fet, una de les qüestions que per mi em sembla fonamental és que Castellà té projectes per la propera dècada. I a mi em sembla que això també és especialment important. Si no veiés també en aquest sentit doncs, que l'Ajuntament està travessant un moment dolç i a més un moment jo crec que s'acaba traslladant també al conjunt del municipi. El municipi està en uns moments en els quals jo crec que diguem-ne, pot assumir la marxa de qui l'ha estat liderant durant 17 anys, tenint en compte a més que hi ha un equip de persones absolutament capaç per tal de poder continuar amb aquest projecte, que evidentment jo crec que són persones d'una entrega absoluta al seu municipi Castellà del Vallès i jo crec que això, diguem-ne, totes aquestes condicions jo crec que acaben determinant també aquesta decisió que acabo prenent.
Uh-huh. Crec, Ignasi, que sobretot la gent que segueix els mitjans municipals i en global tot el municipi, potser es mereixeria doncs, que aprofundissis una mica en aquesta nova vida professional que tindràs, perquè és veritat que la gent, molta gent diu bueno, però continua la política, no continuarà la política, cap a on et dedicaràs? Professionalment has parlat de Departament d'Educació, però si ens volguessis una mica, doncs, més que res que quedi clar.
Això de continuar o no continuar la política, jo sempre he dit que tot és política. Des de l'escola on portes els teus fills, des del cotxe que compres, des del lloc on vas de vacances, tot és política. És veritat que jo desenvoluparé en aquest cas un rol diferent, no seré a la primera línia de la política en aquest sentit, com he estat fins ara, al capdavant de l'Ajuntament de Castellà o a diferents altres administracions supramunicipals, però jo no deixo la meva militància política. Jo estaré absolutament implicat i ajudant en tot el que es consideri oportú doncs, amb els companys i companyes que deixo aquí al capdavant de l'Ajuntament. Per tant, evidentment, jo continuaré fent política des d'altres àmbits, segurament, però que res tindrà a veure doncs, amb aquesta primera línia que et comentava abans. Jo, en aquest cas, al Departament d'Educació hi vaig en la mesura en què jo ja sóc funcionari d'aquest departament i, per tant, doncs, ja vaig a desenvolupar una tasca molt concreta de la qual espero poder servir i contribuir també al conjunt del sistema educatiu en la seva millora en uns moments també en què el sistema està en crisi.
Tenint en compte que Som de Castella té majoria absoluta, doncs qui de l'equip de govern serà proposat per fer efectiu el seu relleu? Es pot ja apuntar algun nom?
És veritat que en aquest cas ha de ser la mateixa organització política que acabi validant la persona que ha de tenir aquesta responsabilitat i, per tant, estem en un procés en el qual fins que això no sigui validat, doncs no es pot avançar. Evidentment, jo tinc les meves preferències, jo tinc també, en aquest cas, diguem-ne, jo tinc la meva proposta, que és una proposta, fixa't, que la sort que tenim en l'equip de govern és que segurament hi ha dues o tres persones que ben bé podrien ostentar aquesta nova responsabilitat. Jo habitualment sempre el que faig quan prenc o intento o estic a punt de, o estic en aquest període deliberatiu, de reflexió, de decisions importants, intento consultar segurament amb les persones que m'han acompanyat durant més temps en aquest consistori. A ningú se li escapa que una de les cares rellevants d'aquest ajuntament durant molts anys ha estat el Joan Creus, que m'ha acompanyat durant molts i molts anys, de fet, des de l'inici, des que vaig ser investit alcalde per primera vegada l'any 2007, m'ha anat acompanyant en aquest procés. Una persona que és de la meva total confiança, evidentment, jo he fet, en aquest cas, la consulta amb el Joan i els dos, en aquest sentit, m'agradaria destacar, els dos vam considerar que segurament la millor persona per tal de poder encapçalar aquest projecte seria l'actual primera tinent d'alcalde i portaveu del govern, que és la Yolanda Rivera. De totes maneres, aquesta és, diguem-ne, la meva proposta, una proposta que necessàriament ha de ser confirmada per l'agrupació local dels socialistes, del PSC.
Entenem que això serà, doncs, en breu, en pocs dies, perquè si hi ha el ple el dia 13, això serà bastant aviat.
Serà durant la setmana vinent.
Passem a una part, potser ja seria més de perspectiva, no? És que resulta que, tot i ser tan jove, ets l'alcalde més longeu de la democràcia a Castellà i, de fet, crec que ara ostentes el rècord, diguem-ne, o ets l'alcalde del Vallès Occidental, no sé si de l'Oriental, doncs que tens la carrera més longeva. No sé si això et dona una perspectiva especial o no, o arriba a un punt que és igual que encadenis un tercer o un quart mandat. Tens, no sé, aquella perspectiva de qui s'ha allunyat més en el temps?
Bueno,
què t'aporta aquesta perspectiva?
Clar, és que per mi això ha estat un projecte de vida, pràcticament. I jo vaig entrar a l'Ajuntament de Castellà amb 23 anys. 23 anys, acabaré sortint amb 45, els vaig complir ara a finals d'octubre. Jo he crescut aquí dins, em sento això com si fos casa meva. No sé, se'm fa difícil poder-ho explicar d'una manera diferent. Em sembla també que és molt saludable, en aquest cas, doncs que marxi amb aquestes determinades condicions que abans t'he expressat. Em sembla que és important fer-ho en un bon moment per a l'institució, que no es posi en crisi en res. És veritat que aquí hem passat aquests 17 anys moltes crisis, no? Vam passar una crisi econòmica a finals del 2007, principis del 2008, que va situar l'Ajuntament en un greu problema financer, d'acord? Va haver-hi un pla de sanejament que es va haver de posar en marxa amb una crisi que va afectar d'una manera molt directa els ciutadans i ciutadanes de Castellà, especialment en matèria d'habitatge, en matèria de pagament d'hipoteques, en matèria, evidentment, de desocupació. Jo crec que ens hem sortit prou bé. A resultes de tot això tenim una situació econòmica solvent i, per tant, es poden tirar endavant projectes importants. Després va venir una crisi institucional també importantíssima a resultes del procés independentista. Vam tenir molt clar que, en aquest cas, més enllà de les nostres sigles polítiques, nosaltres apostàvem per la convivència i crec que vam estar en els moments delicats de tot aquest procés al costat sempre de la gent. I finalment va haver-hi la mare...
Una pandèmia, no? Qui t'havia de viure una pandèmia?
Va ser la gran pandèmia que pensàvem que ja ho sabíem tot.
Doncs, ja va aprendre molt, eh?
Sí, Quan ho pensàvem que ho sabien tot, ens van canviar el llibre. I, per tant, doncs, el llibre va ser radicalment nou i diferent, una incertesa absoluta en relació al que s'esdevindria en el futur, una crisi sanitària molt greu amb el tancament que va haver-hi en el municipi, amb el confinament que es va produir de tothom a casa seva, amb el tancament dels centres escolars, el tancament dels equipaments. Va ser una situació realment, diríem, traumàtica, de la qual encara avui en dia estem patint part d'aquestes conseqüències d'aquesta crisi sanitària tan greu que es va patir. Són milers i milers i milers i milers d'històries, com pots arribar a imaginar. És veritat que ara és un moment de certa estabilitat, malgrat puguin haver-hi també problemes en el municipi, evidentment, però és veritat que aquesta situació d'estabilitat actual, diguem-ne, em dona aquest confort també i aquesta garantia, no?, de que aquest és un projecte que pot tenir continuïtat, que tindrà continuïtat, de fet. Jo, com et deia abans, marxo amb moltíssima gratitud i amb la satisfacció també de que aquest projecte va més enllà de mi mateix, perquè aquest projecte, més enllà que algú pugui significar que és el projecte de l'Ignasi, no ha estat mai el projecte de l'Ignasi. L'Ignasi no és res si no és per l'equip de persones que l'han anat acompanyant durant tots aquests anys al seu costat.
Bé, ja has tret una miqueta, doncs, podríem dir, com parlàvem abans, no?, fent una similitud, doncs, amb el bàsquet, no?, que t'agrada el bàsquet, ho sabem, no?, parlàvem d'aquell documental de comiat del Michael Jordan, no?, The Last Dance, pues també hi haurien uns highlights. Com a alcalde, has citat tres, però hi ha un quart, podem dir, que no és ben bé de castellà, però que ha estat molt important per a tu, no? I és que també resulta que has estat l'alcalde més anys com a president del Consell Comarcal, no?, un càrrec que semblava que feia nosa a segons qui, que ha costat, no?, aquesta institució que acabés trobant el seu sentit, el seu tarannà, la seva filosofia finalista. I, bueno, entenc que aquí també, doncs, tot i que no és 100% castellarenca, aquesta pregunta també te l'havia de fer.
Bueno, no sé, jo veig moltes samarretes per castellà que posa Castellà capital del Vallès Occidental. No sé si això té a veure amb...
Sí.
No crec. Ens sentim capital, també. El Consell Comarcal... Jo era una institució que abans d'entrar deia que no servia absolutament per res, i avui que he pogut acomiadar-me dels seus treballadors, doncs he sortit, com pots imaginar-te, plorant d'emoció, perquè aquesta ha estat una institució que jo crec que ha donat un recolzament molt important a molts municipis, entre ells Castellà. Jo crec que és una organització de tipus supramunicipal absolutament indispensable per municipis del tamany de Castellà. Jo crec que Castellà s'han aprofitat també d'aquesta circumstància. Ara mateix, per exemple, hi ha un projecte que durant els propers mesos veurà la llum al voltant del riu Ripoll, recuperant també part de la llera del riu. I jo crec que el Consell Comarcal està en unes condicions de solidesa en les quals jo no me les vaig trobar, perquè hi havia una situació de crisi convulsa, també resultes de l'efecte del cas Mercuri en el seu dia. I avui en dia, fixa't, hi ha municipis com les dues cocapitals, Sabadell i Terrassa, o d'altres municipis importants com ara Rubí, estan cedint competències cap al Consell Comarcal perquè entenen que una gestió des d'un àmbit supramunicipal és molt més eficient que no pas la que puguin fer ells. Per tant, hem musculat aquesta administració. Hi ha també uns tècnics i uns professionals que estan al servei de la comarca i que fan una feina absolutament encomiable.
Bueno, anem a llegir una mica l'entrevista. Estem ja acabant. Es parla de llegat, no? Sempre quin llegat creus que has pogut deixar aquí, però en tot cas, si ho volguessis telegrafiar, no?, seria Ignasi Giménez, alcalde de Castellà, l'alcalde, i aquí deixem punts suspensius, què t'agradaria o què penses que la gent pot arribar a omplir aquests punts darrere del teu nom?
Mira, a mi m'agradaria, potser...
L'alcalde del bon rotllo.
Bueno, potser del bon rotllo, no sé si del bon rotllo, però m'agradaria també ser recordat com l'alcalde del pacte i del consens. És a dir, malgrat hi hagin hagut segurament aquests últims quatre mandats, no? El primer va ser un mandat en el qual no disposàvem d'aquesta majoria absoluta, però sí, els últims quatre mandats, malgrat aquesta situació en la qual podíem aprovar totes les propostes de resolució, mocions que presentéssim en el plenari, sempre hem intentat tenir bon rotllo, com dius tu, intentar pactar, consensuar, acordar amb els grups de l'oposició. Jo crec que això és important. M'agradaria també en aquests moments recordar tots els regidors, no només els regidors que han format part de l'equip de govern, sinó també de la resta de formacions polítiques, em guardo de tots ells un molt bon record. Jo crec que sempre que ha estat possible hem intentat arribar a acords i, per tant, per mi això és important. I si hagués de posar, en aquest cas, un altre adjectiu, posaria l'alcalde de la proximitat. Jo crec que he viscut la política fora d'aquest despatx, no aquí, sinó al carrer. El meu despatx és al carrer. De fet, potser aquesta entrevista l'hauríem d'haver fet al carrer. És el lloc natural de qualsevol alcalde, de qualsevol electe municipal, i em sembla que he intentat també estar a prop dels ciutadans i ciutadanes, intentar-los servir de la millor manera possible i ser útil, en aquest cas, al meu municipi, a la meva vila, al lloc on he nascut, on he crescut, on continuaré vivint. Ara, doncs, tindré aquesta situació nova, que m'hi hauré d'adaptar també com a ciutadà, però evidentment aquest és el meu poble, el porto al cor i el portaré per sempre més.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sant Cugat.
Ara fa 7 mesos, el 22 d'abril, començava la primera fase de les obres d'ampliació de l'Arxiu Nacional. Aquesta primera fase, que s'allargarà fins a l'agost de l'any que ve, suposarà la creació de nous espais de dipòsit de la documentació de treball per al personal tècnic, d'esbarjo dels usuaris i per a la realització d'activitats de difusió. Per conèixer tots els detalls d'aquestes tasques d'ampliació i què suposaran per l'arxiu, els seus treballadors i els usuaris, avui ens acompanya l'Àngels Bernal, que és cap del Servei de Coordinació de l'Arxiu Nacional. Àngels, benvinguda.
Bon dia.
Comencem posant una mica en antecedents a l'edifici actual, perquè avui parlarem d'aquesta ampliació.
Doncs sí, l'edifici actual es va inaugurar el 23 d'abril de 1995. Va ser, doncs, l'Ajuntament de Sant Cugat va cedir uns terrenys a la Generalitat per fer aquest edifici que tenim ara, de quatre plantes, que tothom, suposo, de Sant Cugat especialment coneix, no? Sí. Que són quatre torres i hi ha dues plantes de serveis i quatre plantes de dipòsit. Però aquest edifici, doncs, evidentment, ja se'ns ha quedat petit i tenim la necessitat de fer-ne una ampliació. I és el que ara, des de l'abril d'enguany, ha començat aquesta ampliació.
Ara ens explicava l'Àngels que des del 23 d'abril del 95, en què s'inaugura la seu de Sant Cugat, es troben aquí a la ciutat, però venien de Barcelona, precisament, no?
Sí, veníem de Barcelona des de finals de 1980, es crea l'Arxiu Nacional, i de fet és des de gener, des de començament de 1981, i la primera seu va ser al carrer Villarroel, cantonada en Consell de Cent. Era l'edifici on alguns ara hi ha la sala Villarroel, és ara on hi ha en concret el dipòsit de Biblioteca de Catalunya, i ja des del començament es va veure que aquell edifici ni que es volgués reformar i intentar fer un arxiu com ha de ser l'Arxiu Nacional per les dimensions, doncs era insuficient. I aleshores es van anar buscant, doncs, terrenys per poder construir, i doncs fins que més o menys cap al 92 i el projecte, gràcies a la cessió d'aquests terrenys de l'Ajuntament de Sant Cugat, de construir el nou edifici de l'Arxiu Nacional a la zona de Can Gatxet. Mm-hmm.
Ara parlem d'aquesta ampliació de l'Arxiu Nacional, que exactament explica'ns en què consisteix l'ampliació.
És una ampliació que a grans trets podríem dir que doblem, no doblem, sinó aconseguim un 50% més d'espai de custòdia de documentació. A l'actual seu de l'arxiu hi ha 32 dipòsits, i ara el que aconseguiríem amb aquesta ampliació és l'equivalent més o menys a 16 dipòsits, o sigui que realment guanyem un 50% per custodiar, conservar la documentació que ingressi a l'Arxiu Nacional. Però, a més, també guanyem uns espais per tractar la documentació, per tasques internes que fem al centre, des de, doncs, el que en diem uns primers tractaments fins a digitalització, i també guanyem per als usuaris un espai d'esbarjo que actualment, doncs, es queda com molt limitat a la zona de recepció, i en canvi hi haurà un petit office per als usuaris que vulguin, doncs, relaxar-se, fer un cafè o fins i tot dinar. Hi ha usuaris que venen i es passen el dia a l'Arxiu Nacional i, per tant, oferir aquest espai per ells realment important, no? I, a més, també aconseguirem dos nous espais per a activitats de difusió. Actualment tenim una sala d'actes per una capacitat de 90-100 persones i tenim també una aula petita d'activitats de difusió. Aquesta aula la reconvertirem en aquest office per als usuaris, però guanyem a canvi dues aules més, dos espais més per fer activitats de difusió, que cadascun d'aquests espais són fins i tot més grans que l'aula actual, no? O sigui que guanyem un 50% d'espai com l'actual per conservar documentació, zones de treball i també per als usuaris aquest espai de distensió i, a més, espais per difusió per tothom en general.
Estem parlant d'un treball que qui s'encarrega de fer tot això?
Els arquitectes són els mateixos que varen construir l'edifici actual, que és l'equip del Josep Benedito i Gaspar Costa. L'empresa constructora és Copisa, i qui fa tota la supervisió com a empresa pública és en Infraestructures de la Generalitat. I l'edifici que construirem és uns 4.300 metres quadrats i els costos, perquè tot val diners.
Tot s'ha de pagar?
Tot s'ha de pagar. Estan al voltant d'uns 10 milions d'euros, no?
Podem parlar i detallar algunes característiques que calgui subratllar respecte d'aquesta ampliació?
Sí, aquesta part de l'ampliació es farà, els que coneixeu la zona, seria l'ampliació pel costat de la carretera de Vallvidrera i cantonada al carrer Alfons el Magnànim. Aquí, evidentment, hi ha un desnivell. Nosaltres a l'Arxiu Nacional entrem per Jaume I, però per la part del darrere, doncs, pel desnivell, hi ha el carrer del darrere, que Jaume I està en un nivell més alt, no? Aleshores, aprofitant aquest desnivell del terreny, es creen aquestes tres plantes de dipòsits i sales de treball per costat de la carretera de Vallvidrera. No serà, per tant, un edifici alt com les torres actuals, sinó un edifici que busca integrar-se en el paisatge, integrar-se en l'espai, i això fa que els dipòsits siguin semisoterrats i aprofitant aquest desnivell. A diferència de l'edifici actual, que tenim dues, la planta baixa i la primera són de serveis, però a partir de la segona a la cinquena són les plantes de dipòsits de documentació, per tant els dipòsits estan en alçats,
sí.
Això és el que es feia a finals del segle XX, no? Els edificis moderns, com l'Arxiu Nacional, que va ser pioner en el seu moment, és el tipus de construcció que es feia. Però ara, doncs, fem aquest edifici molt integrat amb el paisatge, un edifici semisoterrat, i la característica és que ens hem de protegir del que ara representa tot el canvi climàtic, amb els contrastos de o sequedat o pluges intenses com estem vivint.
Exacte.
I, per tant, la construcció d'aquests nous edificis és similar en alguns aspectes a l'actual, però amb una diferència important. És una caixa de documentació que estarà dintre d'una altra caixa, de manera que hi ha una aïllament,
protecció, sí.
Un doble aïllament en relació a l'exterior. I, per tant, ens allunyem de les inclemències del clima, dels contrastos que poden haver, tant de calor com d'humitat.
Sí, sí, no cal recordar que estem en una zona bastant humida,
sí.
I que això, evidentment, no ho notem nosaltres únicament, sinó també, doncs, objectes i, en aquest cas, aquests documents que cal protegir, que per això, precisament, es porten a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Hi ha alguna característica més que t'agradaria destacar?
Sí, hi haurà una coberta verda amb aquesta idea d'avui dia, de que tot sigui molt més agradable i vinculat a la sostenibilitat. No ben bé la part aquesta de construcció, però molt en el conjunt també de totes les millores que s'estan fent a l'Arxiu Nacional. Cap al 2026 hi haurà una millora de tota la façana actual, també per millorar aquest aïllament amb l'exterior, i al terrat s'instal·larà una pèrgola fotovoltaica. És a dir, que en el conjunt tenim aquesta ampliació, però hi ha la voluntat ja adaptar tot el que avui dia, totes les demandes que tenim avui dia com a societat, no? Integrar-nos en el paisatge, ser sostenibles, i etc.
Aquestes obres ja han començat?
Sí.
I està previst que es faran en dues fases? Si no tinc mal entès, la primera s'acaba, o està previst que s'acabi a l'agost d'aquest any que ve?
Ara el que estem parlant és de la primera fase.
És primera fase, sí.
És només primera fase. Uh-huh. Sí. Tot el que jo he dit ara de creixement, d'espais, és aquesta primera fase que comença el 2024 i és previst que acabi a l'estiu, a la tardor del 2025. Sí. L'altra encara no està programada. O sigui, hi ha la possibilitat de continuar creixent al costat de l'edifici actual, que actualment tot és zona jardinada, però aquesta encara no està programada. És prevista que s'haurà d'ampliar, però diríem que encara no...
No ens avançarem, doncs.
No ens avançarem.
No cal.
Però hi ha espai.
Molt bé, doncs Àngels, et sembla que aprofitem també per fer un repàs dels temes més d'actualitat, a l'activitat que feu, parlant d'una conferència, la que farà Fermí Rubiralta, sobre el grup nacionalista radical de Santiago de Cuba.
Sí, doncs el dimarts 26 de novembre a les 5 de la tarda fem una conferència que a càrrec del doctor Fermí Rubiralta, que parlarà. Ell és un especialista en recerca sobre el nacionalisme i el que farà és una conferència que porta per títol l'aportació de la diàspora a la història de l'independentisme català, en concret el GROP, que és el Grup Nacionalista Radical de Santiago de Cuba, que va existir entre 1907 i 1959. Per tant, ens anarem als orígens del moviment independentista.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dissenyadora i coautora del llibre Voces Silenciades, i volia recomanar una novel·la de fantasia juvenil que tracta molt més enllà del que normalment acostumem a veure en aquest gènere. Es titula Elegidos por los dioses, de l'escriptora pretenca Mercè Cabrera Cebrián. Ens trobem en un món que ens presenta a deu elegits per una profecia del déu Yaku, i els quals s'enfronten a la incertesa del destí. Els integrants del grup compten amb una gran varietat de formes de ser i personalitats que els fa únics, i fins i tot els personatges secundaris tenen peculiaritats i no són genèrics. El fet que siguin tots tan diferents entre ells és el que fa que estiguin més units. Si gaudeixes de les lectures fantàstiques però que tractin temes diversos de la vida real, aquest és el teu llibre. Es pot veure inclusió de problemes poc visibilitzats com l'autolesió, les drogues i l'alcohol, o les relacions familiars de maltractament, a més de la normalització d'alguns temes tabú a la societat, com la menstruació o els problemes de salut mental.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
El Cabot Cultural acollirà 13 activitats en poc més d'un mes. Repassem tota la programació amb el nostre company de Ràdio Castellà, Guillem Plans, que parla amb Gavi Ruiz, el responsable de la sala cultural. Molt bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Carme. Doncs s'acosten èpoques nadalenques i l'Alcabot, el Centre de Cultura Privat de Castellà, ens porta molts regals. En parlem amb Gavi Ruiz, que és el capdavant d'aquest equipament cultural. Gavi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Atenció a tota la llista d'espectacles. De què parlarem? Si ens dona temps, esperem que sí. Són 13 activitats fins al 12 de gener. Un homenatge a Feliu Formosa, concerts de contrast 3, l'art de la comèdia de la companyia Teatre pels Descosits. També tindrem dos pastorets, un infantil i l'altre tradicional amb ninots de fusta, i, per exemple, una obra basada en les cartes de Maria Aurèlia Campmany. Déu-n'hi-do, quanta feina. 13 activitats fins al 12 de gener i en portem una, no?
Sí, sí, teníem programades 14 activitats. Una ja està feta, que es va fer el dimarts, i ens queden 13 pendents fins al dia 12 de gener.
Per cert, estreneu cadires o no? Perquè veu engegar una campanya de micromecenatge per canviar-les. Com ha acabat?
Doncs no, està en marxa. Està en marxa perquè hi ha gent encara que vol col·laborar i ho mantenim fins a el que queda de l'any, fins a finals d'any ho mantenim perquè encara hi ha un degoteig de persones que volen col·laborar i que ens ho demanen, i ja nosaltres més o menys vam preveure un pressupost, no?, un objectiu de potser arribar al preu de 100 cadires, i estem arribant. De moment ja hem comprat 60, que les tenim aquí posades i que ja les hem estrenat i tothom està molt contenta perquè són molt còmodes i són molt maques i tot queda tot molt bé. Però la campanya doncs està oberta fins a finals d'any, tot i que ja et dic que ja pràcticament està fet.
Homenatge a Feliu Formosa, una gran figura de les lletres catalanes, un intel·lectual, home de teatre, ha estat prosista, continua traduint cada dia un parell d'hores a la seva residència geriàtrica amb 90-91 anys. Se'l mereix, oi?
Sí. Bueno, 90 anys ha fet aquest any 2024. En aquesta celebració doncs, han vingut una sèrie d'homenatges que se li han fet molt importants a Sabadell i a Terrassa, principalment, que és on ell va néixer, a Sabadell, i després ha estat molts anys a Terrassa. I a Castellà doncs, té una vinculació amb nosaltres, no? Per una banda, doncs, que ens va regalar, ens va fer la donació de la seva biblioteca teatre, són 1.500 volums, de llibres de teatre relacionats amb el teatre, i per una altra banda, doncs, d'anys enrere, doncs va col·laborar molt en diverses ocasions i en diferents números de la revista Art i Lletres, que portava el Recordar, i aquesta vinculació amb Castellà sempre l'ha mantingut també.
Quan serà aquest homenatge?
El farem el dia 20 de desembre, que és un divendres, a les 8 de la tarda, a les 20:00 hores.
I en què consistirà?
Doncs serà una miqueta doncs, recollir la seva feina, textos de prosa, poesia, que també ha fet poesia, alguns textos traduïts d'autors, sobretot alemanys, que ell era un especialista en la traducció de l'alemany, i llavors doncs, hi ficarem una miqueta de música, i farem recital d'algunes poesies. Ell mateix, en Feliu Formosa, vindrà i recitarà algun dels seus dels seus poemes. El Joan Sallent farà una glossa de la seva obra. L'Anton Carbonell també vindrà i també participarà parlant una miqueta d'aquesta vinculació que ha tingut amb Artilletres. I després el Ramon Falcó doncs, també participarà, també llegirà alguns poemes i també parlarà, perquè ella va estar alumna del Feliu Formosa quan estava estudiant a l'Institut del Teatre, a Terrassa. I una miqueta serà tot un acte en el que tindrem això. Vull dir, molta literatura, música i moltes emocions.
Fem el salt a la música. Vinga, concerts de Contrast 3. Qui és aquesta formació?
En Contrast 3 és un grup musical, s'està fent per Martí Miquel Cáceres, Miquel Boada i Jordi Vicente, que fa molt temps. El Martí Cáceres és hondureny, de naixement, però està enamorat de la cultura catalana i llavors fa molts anys que està dedicant a musicar lletres de poesia de literats catalans. Ja ha vingut a l'Alcabot, ha fet més d'un concert i ara feia il·lusió per Nadal venir amb aquest, altres companys i amb aquest grup que han muntat, que es diu Contrast 3, doncs fer un parell de concerts que farà el 21 i el 22 de desembre. I el dia 22, que és un diumenge, a la tarda, doncs farem un concert de berenar, també, no? Convidarem la gent que vingui una miqueta, doncs podran menjar alguna coseta o potser beure un cafè, ja veurem, però serà com un vermut berenar.
L'art de la comèdia, de Teatre pels Descosits, ens diu moltes coses el títol, no?
Sí, bueno, l'art de la comèdia és una obra de teatre bastant contemporània dintre del que cap. És una companyia que ja ha vingut també, va venir fa dos anys, un any i mig, a l'Alcabot, i va agradar força. I aquesta obra és d'un dramaturg, un actor, dramaturg, director i humorista italià, Eduardo De Filippo, i bueno, és una obra que és una certa temàtica problemàtica política, no? Però és una comèdia, és divertida, és entretinguda i bueno, és val molt la pena veure, perquè és una companyia bastant, com diria jo, amb una qualitat, perquè a vegades parlem del teatre amateur i ens el mirem a distància, no? Però és una companyia doncs, ja molt consolidada, que fan molt bé i tenen una certa qualitat.
Mm-hmm. Quan serà? Ho recordem?
Sí, i tant. Això serà el 14 de desembre, que és un dissabte, a 2:49, a les 20:30.
Vosaltres també fareu els Pastorets. Home, no podíem faltar, no?, en una programació cultural d'un equipament com el vostre. Quins seran aquests Pastorets? Perquè diferencieu dues funcions, no?
Nosaltres hi ha uns Pastorets que cada any hem fet, que és els Pastorets de fusta, que és una cosa que faig jo personalment, amb figures retallades, pintades de fusta, i és uns Pastorets que duren 45-50 minuts, molt adreçats als nens petits, no? De 3, 4, 5 anys, 6 anys, no? Potser 7 i 8 també els agrada, i és un espectacle doncs, petitet, de molt petit format, i que la gent agrada molt. Ho vam dissenyar fa dos anys, ho vam repetir l'any passat, i ja farem una funció. I després hi ha un taller de teatre infantil i juvenil que estem fent a l'Alcabot des de fa un parell de mesos, i que els nens que hi participen en aquest taller doncs, s'han animat a fer doncs, també una funció de Pastorets, també reduïda, petita, feta per ells, i que doncs, l'estrenaran el dia 22. El de fusta serà el dia 26, el dia de Sant Esteve, i el dia dels nens doncs, ho faran el dia 22, un diumenge.
La correspondència marcarà la següent obra, Les cartes de Maria Aurèlia Campmany. De què tracta aquesta obra que representareu a l'Alcabot?
Doncs aquesta companyia, aquesta, bueno, és una companyia de Sabadell, que Clips Teatre, i el que fa, sobretot, a veure, com dir-ho, és una obra que celebra la figura de Maria Aurèlia Capmany, la directora, que és la Bruna Feliciano, ens explicava, no? Bàsicament, que passa amb les cartes que escrivia, que va escriure la Maria Aurèlia Capdany, i que és molt important veure, s'adreça molt a les dones, les dones que a vegades poden ser impertinents, o pot semblar que són impertinents perquè defensen la seva feminitat, i és una obra que pot ser profunda, pot ser molt interessant, interpretada per dones exclusivament, no? Hi ha 6 dones que participaran, i bé, doncs encara no està estrenada, vull dir que s'estrenarà aquest dia, vull dir que encara no he vist jo res d'això, però ja tenim l'experiència de l'espectacle que ha dirigit la Bruna, i segur que estarà, i algunes de les actrius, no? que surten, i que estic segur que serà un espectacle molt interessant i molt ben fet.
Gavi, doncs sí que ens ha donat temps de repassar tota la programació, eh?
Bueno, encara hi ha alguna coseta més, però segur que ho podeu anar mirant. Et faria volia fer un apunt quan tu comentes que dius, bueno, el centre cultural privat, i és, bueno, no som privats, és una associació cultural com és, bueno, com pot ser Castellà per les Llibertats, com és l'Esbar Teatral, com és qualsevol entitat. La diferència està en que nosaltres hem llogat un local i llavors el gestionem directament i no utilitzem els espais municipals habitualment.
Doncs queda fet l'aclariment, i tant, Gavi. I moltíssimes gràcies per tota la feina que feu cultural per tot el municipi.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres, i sabeu, quan vulgueu, doncs aquí estic.
Molt bona tarda, i molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
No us despisteu, no és divendres, però com si ho fos, perquè demà no tenim programa, demà divendres és festiu i, per tant, farem un repàs a l'agenda d'aquest llarg cap de setmana. I començarem per les propostes de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. A Terrassa, divendres a les 10 de la nit i a la Nova Jascava i en el marc de Ciutat Flamenco en Gira, actuació de Miranda Fernández, que presenta el projecte 88M, un homenatge a la figura femenina dins del flamenc. I dissabte, a la Seu de Bacus, al carrer de la Font Vella, organitzat també per l'Ateneu Terrassa, recital de piano càrrec de Daniel Pereira, que interpretarà obres de Heitor Villalobos, Ignacio Cervantes i Alberto Baristo Ginastera.
Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Aquesta tarda a Sabadell, com cada tarda entre l'1 de desembre i el 24, podeu veure Llamine i tota la tropa obrint la darrera finestreta del calendari d'advent que hi ha a la façana de l'Ajuntament. I si la tornada del cap de setmana llarg voleu anar de concert, a la capella hi trobareu a Atomic Leopards. En canvi, si preferiu alguna cosa més artística, teniu la gran exposició Gris Plom al Museu d'Art i diumenge hi haurà la possibilitat de veure-la amb una visita guiada.
Gràcies, Júlia. Ens n'anem fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda de nou, Carme. Doncs aquest divendres i fins al 6 de gener arrenca la Fira Comercial de Nadal a la plaça del president Tarradellas, que inclou una pista de gel de 420 metres quadrats. Una altra de les novetats d'aquest any, a més, és un trenet que connectarà la plaça amb els principals eixos comercials de Badalona. A més de les parades típiques de Nadal, també s'organitzen activitats i sessions d'animació per als més petits la majoria de tardes de desembre.
Gràcies, Santiago. I ara des del Prat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest cap de setmana tenim diverses propostes solidàries i nadalenques. La Colla Castellera i Gegants del Prat organitzen dissabte a la nau una paella valenciana en col·laboració amb la Casa de València de Gavà, on tot el que es recapti anirà a parar a les persones afectades per la dana al País Valencià. D'altra banda, dissabte i diumenge torna un clàssic al Passebre Vivent de Sant Cosme d'11 del matí a 2 del migdia i dissabte també a la tarda, entre les 5 i les 8. I per tancar l'agenda, Laia Badrenes aterra diumenge al Cèntric amb el cançoner de Nadal a les 6 de la tarda amb un preu de 6,5 €.
Gràcies, Lluís. És temps ara per a les propostes de Castellà del Vallès. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. A Castellà del Vallès avui us fem dues propostes que a més es fan al Calissó. D'una banda, aquesta nit, a partir de 9:45, el Calissó es transformarà en un tablau flamenco i l'endemà s'instal·larà l'exposició Cadaqués, haikus gràfics entre llum i ombra de Xavi Núñez, que es podrà veure al Calissó fins al 2 de gener.
Gràcies, Rocío. I acabem amb les propostes de Sant Cugat. Joan Muñoz, què tenim per aquest llarg cap de setmana?
Hola de nou, Carme. Doncs tenim el Circ Històric Reluy, que passarà les festes de Nadal i els Reis a Sant Cugat, i us oferirà una experiència màgica basada en el circ clàssic i en l'essència del lloc més tradicional. Amuza és el seu nou espectacle, amb una gran varietat d'especialitats circenses acompanyades amb l'irresistible carisma del còmic portuguès Sandro Roque. Demà, dia 6, tindrà lloc la primera sessió a les 7 de la tarda. Dissabte n'hi haurà dues més, a les 5 i a 8:15, i diumenge dues més. La primera a 1:15 del matí, la segona a les 5. El circ està instal·lat al carrer Alfons d'Aragó i el preu de les entrades va dels 8 als 20 euros aproximadament.
I si no és suficient amb el circ, podem afegir la Fira de Nadal que tenim a la plaça d'Octàvia, on durant tot aquest cap de setmana doncs, podeu passejar i també doncs, gastar. Comprar algun regalet, algun obsequi, alguna coseta que necessitem per aquests dies. Aquesta és la proposta de Sant Cugat. I pràcticament arribem al final. Nosaltres ens acomiadarem, però serà d'aquí un momentet, sí? Vinga.
Connectats amb Carme Reverte.
Doncs ara sí que sí, hem arribat al final de la història d'aquest Connectats de dijous amb aires de divendres. Aquí acaba una nova setmana. Recordeu que tornarem dilluns, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu d'aprofitar el vostre temps i gaudiu d'aquest cap de setmana llarg. Adéu-siau.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.